Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El president valencià Carlos Mazón va dinar en un restaurant del centre de València durant les hores més crítiques dels aiguats amb la periodista valenciana Maribel Vilaplana. La trobada es va allargar fins a les 6 de la tarda, quan el comitè de crisi ja portava una hora reunit i quan la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ja havia alertat del cabal perillós de diversos rius i rieres. Mazón havia justificat la seva absència la tarda dels aiguats per una trobada amb els agents socials, portant la patronal com els sindicats l'han desmentit i han assegurat que aquella reunió es va acabar a quarts de tres. Per tot plegat, l'oposició reclama explicacions i responsabilitats. Marc Molins, advocat penalista, adverteix que no serà fàcil atribuir responsabilitats penals al president valencià.
La incompetència no és delictiva, no genera responsabilitat penal. És a dir, la incompetència és una circumstància que pot generar conseqüències patrimonials, disciplinàries, en diversos àmbits, però no necessàriament en l'àmbit jurídic penal.
Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. Més notícies, Rafael de Ribot.
Detingut el cap de blanqueig de la policia de Madrid en el marc d'una operació contra el narcotràfic. La policia també ha detingut la parella del comandament, que també és agent del Cos Nacional de Policia. L'operació està sota secret de sumari. Madrid, Toni Fortesa, bona tarda.
Bona tarda. La Policia Nacional va detenir el passat dimecres l'inspector en cap de la secció de delictes econòmics del cos policial a Madrid. Segons detalla el mitjà Voz Populi, a la casa del detingut s'hi han trobat 20 milions d'euros amagats darrere una paret. La detenció es va fer en el marc d'una operació contra el narcotràfic. El comandament policial va ser detingut al costat de la seva esposa, que també és Policia Nacional. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Madrid.
El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena al Mossad un pla d'acció per evitar nous episodis de violència en els esdeveniments esportius l'endemà dels enfrontaments a Amsterdam entre joves propalestins i seguidors israelians del Maccabi de Tel Aviv. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat els aldarulls d'antisemites.
I'm outraged.
Estic indignada pels atacs infames d'aquesta nit passada dirigits contra ciutadans israelians a Amsterdam. Condemno fermament aquests atacs inacceptables. L'antisemitisme no té absolutament lloc a Europa i estem determinats a combatre'l i a lluitar contra totes les seves formes d'odi. Volem que la vida i la cultura jueves prosperin a Europa.
L'ERO de l'empresa dedicada a la cosmètica natural, Freshly Cosmetics, afectarà una cinquantena de treballadors del centre de treball de Reus, al Baix Camp. La companyia diu que la decisió està motivada per la caiguda del comerç electrònic. Tarragona, Ricard Buigas.
Bona tarda. Els afectats són 52 treballadors de les oficines del Freshly Park, ubicat a Reus. Això representa un 18% de la plantilla. Els representants dels treballadors s'han reunit amb la companyia per assegurar un procés de sortida respectuós i de suport. Paral·lelament, la companyia ha ofert un permís retribuït a totes les persones que es podrien veure afectades pel procés. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Fem ara un cop d'ull a l'operació sortida de cap de setmana. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Bona tarda. Doncs hi ha trucs intermitents a l'AP7 entre Martorell i Gelida en direcció Tarragona, a la B30 al lateral a Barberà del Vallès en sentit sud i a Bellaterra en sentit nord. A Barcelona destaquem la ronda litoral.
Hem de tallar aquí aquesta connexió amb el nostre equip viari perquè no és possible entendre el que s'està dient. El que farem ara és anar a la informació esportiva. Sergi Andreu.
Marc Casado és la principal novetat a la llista de convocats de la selecció espanyola per jugar els partits de la Lliga de les Nacions contra Dinamarca i Suïssa els dies 15 i 18 de novembre. També estan convocats els catalans David Raya, Òscar Minguesa, Marco Corella, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de l'aurana Pedri. Pau Cubarsí és baixa a causa dels punts de sutura a la cara. Encara en futbol, avui arrenca la 13a jornada de primera divisió amb el Rayo Las Palmas a les 9. Diumenge el Barça visitarà la Reial Societat i el Girona jugarà al camp del Getafe. Demà el Madrid rebrà l'Osasuna. Recordem que l'Espanyol no juga aquest cap de setmana després de l'ajornament del seu partit davant del València. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep avui el Baskonia 8:45 del vespre. Ho farà amb la novetat de Joel Parra. Ja ha recuperat el partit, el podreu seguir a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I a la Lliga masculina de waterpolo s'ha jugat avui l'Echeide 7, Sabadell 12.
Fins aquí les notícies.
La Lliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió: tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui a partir d'un 8:45, Barça-Bascònia.
Europa és als nostres peus.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Avui estem parlant, doncs, com ho has dit tu?
De prioritats.
Prioritats, això, l'escala de prioritats. Escala de prioritats. L'Ester Vallès ens ha fet un joc. El mòbil, restaurant, roba, dentista, mecànic, ordeneu-los de l'1 al 5. La gent normalment posa el dentista en primera, però jo no sé si en cas d'urgència posarien el dentista en primera instància. Ens heu de dir al 607-070901 en què us gastaríeu més diners del món viatjant, en guitarres, en sabates, en restaurants estrella Michelin. Entre tots els que participeu, a través del nostre WhatsApp, deixeu-me dir WhatsApp, perquè tenim el mòbil aquí i esteu trucant, no de trucar, WhatsApp. I no te'ls deveu tampoc perquè no les podem sentir. Ens heu d'enviar text al número de WhatsApp, al 607-070901. Fran, què ens estan dient?
Doncs mira, la Rosa ens acaba d'arribar a enviar un missatge ara mateix que diu que s'ho gastaria en dentistes, concretament. Per tant, ella és de les que posa la salut en primer lloc. Com, per exemple, la Carme, que diu: jo, si tingués diners, me n'aniria a un balneari. I oh, el Roger,
ai,
aniria...
Ai, a mi m'encanta, també.
Jo massatges, també, eh?
Oh, jo també. Oh, també.
El Roger, en canvi, aniria al gimnàs, en aquest cas.
Escolta, aniria... una tortura, cosa, Roger.
Jefa, no podríem fer un dia d'aquests programes especials que fas, que a vegades quan jo no hi soc...
A un balneari.
A un balneari, mentre ens estan fent un massatge...
Sí, busquem un balneari per anar-hi.
Balneari de Catalunya.
A veure, des de Catalunya volem venir a fer-nos coses...
Espera't, equip comercial de Catalunya Ràdio. Volem anar a un balneari. Deixo dit, si us plau, David, traieu el tall i li passeu l'equip comercial.
Però amb nit. O sigui,
amb nit inclosa.
No, sí, home. Home, clar, hem d'arribar allà al vespre, fer un bon soparet,
un full
anar
equip,
a dormir,
no?
Un massatget, i després ja farem la ràdio.
Mira,
aquesta.
Ara que dius un bon soparet, l'Andrés diu: jo m'ho gastaria tot en àpats, i a veure si esteu d'acord, que són una inversió en optimisme. Això és el que diu l'Andrés.
Ai, molt d'acord, molt d'acord, molt d'acord, Andrés.
Una gran frase que marcarem aquí, els àpats.
M'agrada aquesta de l'Andrés.
Ja la tenim a casa,
però no només menjar, que hi hagi gent que t'estimes, perquè a vegades, si qualsevol dinar amb segons qui, no? És molt millor si és amb...
A mi m'agrada molt anar a dinar amb uns pares. T'ho juro, perquè em caben molt bé els meus pares.
Però t'és igual el que et gastis en aquell dinar?
Sí, sí.
Sí, que pot ser un dinar de
perquè
dir,
els veig avui feliços.
Anem a poquinar.
És de les persones a qui més m'agrada convidar a dinar. Ah. I gaudeixen molt de menjar, gaudim molt de la companyia. Mira, i amb amics també, eh? Però amb uns pares penso, ai, m'agrada molt.
Bueno, hi ha un component personal aquí, emotiu.
Home, sí, clar, som uns pares.
Per això. Llavors no t'importa gastar-te calés.
Ai, no, ens ho mereixen tot.
No, però de vegades vaig a dinar amb amics que penso, ai, ara no em gastaria diners per dinar amb ells.
Home, no, amics de...
arregla-ho. Que vinguin a casa, no cal gastar diners, que estarem igual de bé.
Si anessis amb la Belén, per exemple, que també ens ha enviat un missatge, menjaríeu pernil, croquetes i canelons, que és el que ella es gastaria si tingués molts diners.
Pernil està bé, eh?
I com la Marta Pontnou, dic, també soc molt de dolços.
Sí.
O sigui que amb la Belén us entendiu.
Poca gent, poca roba, eh?
Moment,
sí, 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 poca roba, espera't.
Us he de dir que el que més ha triomfat entre els oients de la tarda, de Catalunya Ràdio, és escampar la boira. Per exemple, la Lourdes, la Roser, el Josep, la Maribel... volen viatjar.
Sense
general,
dents. Sense
general.
Dents.
Sense dents. Bueno, però marxen d'aquí. Marxen d'aquí.
Sense dents.
La Meritxell diu: jo vull anar a Londres, als estudis de Harry Potter.
Oh, boníssim. Vés-hi, vés-hi. Val molt la pena, Meritxell.
El Josep diu: vull fer la volta al món en un creuer. Oh! Això és el que vol fer el Josep.
Quina mandra. Quin, amb quin la mateixa maret. Gent tancada. Tres mesos.
Hi ha molta gent,
No, que potser hi vol anar sol, ell.
Jo he de dir,
no coneix ningú.
Jo he de dir que això de posar-lo del dentista no està bé. Ja. Primer, perquè el dentista hauria d'estar cobert per la Seguretat Social.
Ara.
Perquè sí, això marca una diferència entre la gent que té la boca ben arreglada i la gent que té la boca malament perquè és pobre. Això no pot ser.
És molt fort, això, eh?
I quan van intentar, no me recordo qui, intentar fer-ho públic...
Ara Colau va intentar fer un dentist
i els dentistes es van queixar perquè van dir, aviam si deixarem de guanyar el que guanyem.
Ostres, és fort, eh? És una qüestió de classe, el tema de les
dins. Totalment.
Però és veritat que la salut desvirtua aquesta classificació.
És veritat. Bueno, ho podeu treure, d'acord. Traieu salut.
Mira, dos missatges últims per llegir dels que ens han enviat els oients. La Mercè diu... Aquí ho gastem tot ara mateix en guitarres. No sé si té un, si és represent, si té una banda de
rock. És el taller de músics?
O treballa amb alguna botiga. I el Miquel, si tingués molts diners per gastar, ho faria en eines de bricolatge.
Boníssim, Miquel. Sí,
jo no sé fer res, jo sóc molt poc bricoler, però l'entenc perfectament. Jo m'agradaria, un dels meus somnis, quan tingui una mansió, és tenir un taller amb tot ple d'eines...
Per no fer-les servir mai.
Bueno, no, però si un dia les he de fer servir, potser les faig servir, però tenir unes eines collonudes.
És el típic que diu, no, jo faria bricomania, passa que no tinc l'espai ni les eines. Sí, clar, igual.
Ni el temps ni el talent.
El talent segur.
En tot això hi té un pes important la utilitat. O sigui, ara, per exemple, deies tu, jo vaig al Decathlon, segurament t'hi compris coses que faràs servir.
Creu que faràs servir.
No. O una guitarra. Però... I l'aparentar. O sigui, per exemple...
Els cotxes.
Marta, els cotxes. La roba.
Els bolsos.
Quin pes té l'aparentar en tot això? És moltíssim.
607-07-09-01. Aneu escrivint els vostres missatges, que nosaltres els anem compilant, i d'aquí una estona direm qui s'emporta aquests dos vals per valor de 30 euros per comprar el Capravo. Carlos, l'últim que no surti d'aquí, deixo fer.
Una actualització del tema del cas Mazón. Mira, ara el diario.es afegeix informació, això que Carlos Mazón estava dinant amb aquesta periodista Maribel Vilaplana, que és la cap de premsa de comunicació del Levante Unión Deportiva, i diu que li van oferir la direcció d'Apunt, que ella va denegar l'oferta i que en qualsevol cas aquest càrrec va per concurs públic.
Esther, de seguida m'expliques aquesta teoria del diamant i l'aigua, aquesta paradoxa del diamant i l'aigua. Fem una aturada, ens posem seriosos, ja sabeu que a la tarda a Catalunya Ràdio fem molt el tonto, però també us informem de coses que interessen a tots els catalans, i aquesta és una d'aquestes que portem força anys seguint. Avui us hem de parlar de les últimes novetats en el crim de la bibliotecària Helena Jubany, a Sabadell, ara fa 23 anys. Doncs mireu, la novetat és que la policia científica ha trobat restes d'ADN a la roba de la víctima, que tot apunta correspon a un dels investigats. Guillem Sánchez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estem?
Déu-n'hi-do, Guillem, una mica sorpresos per aquesta notícia.
Sí, la veritat és que sí, eh?
Clar, l'última notícia que teníem era que no es podia rascar més la cosa, que no hi havia hagut match, diguem-ne, entre els ADNs i les últimes proves, les últimes proves explorades, no sé quin és el verb que feu servir habitualment, de la víctima. En aquest cas, de qui és l'ADN que ha trobat?
Doncs mira, el que acabem de saber és que finalment sí que hi ha hagut un match, com estàs explicant tu ara, i és que en uns vestigis que es van trobar en el jersei que duia l'Helena Jubany el dia dels fets, hi ha restes d'ADN de Santi la Iglesia. Santi la Iglesia és la parella de Montse Careta, i és algú a qui la Policia Nacional sempre havia tingut una miqueta entre cella i cella, i és algú que finalment doncs, podrà ser investigat i, per què no, doncs, també jutjat.
Com és que fins ara no s'havia trobat aquest rastre genètic? Perquè, clar, la roba que duia l'Helena Jubany en el moment de morir l'havien analitzat, o jo tenia entès del dret i del revés, no sé, a la sobretaula, si pensava el mateix que jo, no?
Jo he seguit el cas, he mirat tots els capítols i totes, i sempre penso que com... No? Com poden, això també com ho expliqui potser el Guillem, com poden guardar tant temps una prova i com es pot analitzar tantes vegades
Exacte.
I que surtin coses noves de
i
les
que la prova no es destrueixi, no?
Exacte.
Sí, aquí el que ha estat clau ha sigut les noves tècniques de seqüenciació massiva de l'ADN. Les mostres, els vestigis que es van recollir tant del cos de l'Helena Jubany com de la roba que duia aquell dia, són mostres que estan molt deteriorades. Llavors, amb les tècniques actuals, tots els resultats han estat infructuosos. Ara bé, al final... Hi ha aquesta entitat central d'anàlisis científiques de la Policia Nacional, que té seu a Canillas, a Madrid, que de moto propi va dir, escolta, deixeu-nos mirar-ho tot una altra vegada amb aquestes noves tècniques de seqüenciació massiva de l'ADN i veurem a veure si trobem alguna cosa. I han estat mesos i mesos rebuscant, i finalment hi havia una... Us n'havia parlat altres vegades, eh? Hi havia una taca en el jersei que duia l'Helena Jubany, que hi havia doncs, unes restes biològiques de diferents persones. Aquí és on han trobat ADN que tot sembla indicar que és del Santi i la Iglesia. Dic que tot sembla indicar perquè és, no és possible descartar que sigui seu quan fas la comparativa, i és molt probable que ho sigui. Fins aquí és on s'arriba. Però és que no hi havia res que vinculés d'una forma tan contundent el Santi i la Iglesia amb l'assassinat fins que hi ha hagut aquest positiu, fins que hi ha hagut aquest maig.
És la primera vegada, eh?
Sí, sí, perquè això és rellevant, perquè al final el Santi, segons les seves declaracions, mai havia estat en contacte amb l'Helena Jubany ni el dia del crim, ni hores abans, ni dies abans. Llavors, si realment es pot demostrar que hi ha ADN en el jersei que duia aquell dia, com s'explica això? Com ha arribat l'ADN del Santi i la Iglesia fins a la roba que duia l'Helena Jubany quan va ser assassinada?
El que jo no entenc, és des del desconeixement segur, Guillem, si havien analitzat l'ADN d'aquesta mateixa roba, com és que no havia sortit aquest maig fins ara?
Per això que explicàvem, perquè hi havia... Eren mostres que es van recollir, doncs, tant sí. del cos durant l'autòpsia com de la roba, però que estaven molt deteriorades.
Ah, pel deteriorament, només
sí,
per això.
Sí, són mostres molt pobres. Són mostres molt pobres que, amb les tècniques actuals, no permetia reconèixer ni identificar aquí restes biològiques del Sant i la Iglesia. Però aquestes tècniques noves, aquestes sí que ho han permès.
Ah, d'acord.
Sí que han permès trobar una probabilitat molt alta de que ho sigui. Però no hi ha un maig al 100%.
I aquestes proves, qui les ha fetes, aquestes noves proves, amb aquesta nova tecnologia, Guillem?
La Policia Nacional.
Policia Nacional.
Sí, això ho havia mirat ja en el seu dia tant la Policia Nacional com l'Institut Nacional de Ciències Forenses. Ho havia mirat també la Universitat de Santiago de Compostela, si us en recordeu, i ara finalment ha estat la Policia Científica de la Policia Nacional de Madrid els que han dit, escolta, envieu-nos tot el que tingueu, que amb aquestes noves tècniques, aquest cas que no s'acaba d'aclarir mai, a veure què trobem.
I això és concloent?
És, bueno, mira, és un indici. És un indici, i aquest informe, que possiblement es pugui ampliar, el que diu és que és molt probable que hi hagi restes del Santi al jersei de l'Helena, però no fa un maig al 100%.
D'acord.
No és una prova definitiva.
Aquesta nova anàlisi ha arribat just quan el jutjat de Sabadell, precisament, estava a punt de tornar a tancar el cas. Ara què passarà? Sí. Quin és el camí judicial de tot això?
Mira, doncs ara ja estem molt a prop d'acabar l'instrucció. És possible que l'instrucció s'hagués donat ja per finalitzada. Ara és una porta que s'obre novament. Recordem que hi ha dos investigats, hi ha el Santi i la Iglesia i també el Xavi Jiménez. El Xavi Jiménez no s'han trobat restes d'ADN, ni a la roba ni en el cos de l'Helena Jubany, però és algú que ja està vinculat a aquest cas, perquè hi ha dos anònims que la Policia Nacional considera que es va escriure el Xavi Jiménez. Dos anònims que anaven al costat d'un suc que, pels que més o menys coneixen el cas, doncs duia en octamid, que és també el medicament amb el que es va drogar a l'Helena Jubany. Llavors, com que el Xavi Jiménez ja està doncs, lligat per aquest costat, faltava com a mínim que el Santi i la Iglesia tingués alguna cosa que permetés doncs, a la posició particular de la Fiscalia acusar-los formalment i arribar al judici. La bona notícia per a la família és que estem més a prop d'esclarir el cas o de saber què va passar, perquè hi ha arguments que permetran doncs, sostenir una acusació i justificar que això arribi doncs, a celebrar-se un judici contra els dos acusats.
A veure, creuem els dits, perquè, a més, recordem que aquest cas s'ha tancat una vegada, s'ha reobert gràcies a crims, gràcies a, sobretot, la pressió de la família, entre ells, Joan Especial, en Joan Jubany, amb qui tu has pogut parlar, amb en Joan Jubany, germà de la víctima. Com veu ell aquesta novetat?
Si et sembla, l'escoltem, perquè és la persona que, doncs, que sempre està empujant, no? Sempre està empenyent per intentar que això no caigui l'oblit i que, doncs, d'alguna manera... I és que ja no els mou ni la set de revanja ni tampoc la necessitat de que siguin condemnats. El que volen és esclarir els fets. El que volen és que, doncs, aflori la veritat i s'expliqui d'una vegada a la gent que té aquesta informació que va passar amb la seva germana, amb l'Helena Jubany. I ara estem més a prop. Escoltem-lo, si et sembla.
Si fos una aposta, tindríem 96... possibilitats de que la guanyadora fos l'opció A, és a dir, la que inclou el sospitós, i 4 sobre 100 opcions de que sortís l'opció B, és a dir, la que no inclou el sospitós.
A tot això, el sospitós, Santi i la Iglesia, està investigat, està a la presó, està en llibertat?
El Santi i la Iglesia està investigat i ho està només, fins ara ho estava, perquè es pogués fer aquesta comparativa de l'ADN. El Santi Iglesias se'l va arribar a investigar al principi de tot, just després de que es comentés aquest assassinat, però va sortir de la causa i just quan estava a punt de prescriure se l'ha inclòs només per fer aquesta part de comparativa de l'ADN. Ell es troba en llibertat i possiblement estava esperant que s'acabessin aquestes proves d'ADN, perquè si sortien negatives hagués estat molt complicat veure el Santi Iglesias en el judici.
Marta.
No, jo l'he vist per Sabadell fins i tot. Vull dir que ell va a l'Ample passejant per Sabadell, a més està implicadíssim en una associació de veïns d'un barri de Sabadell i va a comprar les botigues i quan surt de la botiga la gent és com és aquest, oi, és aquest. És molt esgarrifós i et posa molt la pell de gallina trobar-te el cara a cara i que campi així.
L'altre acusat, en Xavi Jiménez, l'anàlisi d'ADN, Guillem, no apunta cap a ell, oi?
No hi ha restes d'ADN del Xavi Jiménez, això sí que ha estat contundent i categòric, l'informe que ha fet la Policia Nacional. Es pot descartar que hi hagi presència d'ADN del Xavi Jiménez tant a la roba com en el cos de l'Helena Jubany, però això vol dir només això. Contra el Xavi Jiménez, insistim, hi havia altres indicis, declaracions contradictòries, l'autoria que sembla que li atribueix la Policia Nacional dels dos anònims que rep l'Helena Jubany, hi ha indicis que recollits en un text que va escriure un jutge que ja no hi és, que és el Juan Díaz Villar, que estava instruint la causa, que segons ell va dir eren suficientes indicios contra el Xavi Jiménez. És a dir, no es necessitava aquesta prova d'ADN per arribar a judici contra el Xavi, sí que es necessitava contra el Santi i ja ha sortit bé contra el Santi.
Guillem Sánchez, tu penses que algun dia arribarem a saber realment qui va matar l'Helena Jubany? Estem a prop?
Jo crec que sí. I que al final el que el Joan explica sempre és que hi ha gent que ho sap. Mm-hmm. I això és el més frustrant de tot. Que hi ha gent que necessàriament, per les amistats que tenia, per cercles on es movien, per la seva pertinença per l'enclar a l'Unió Excursionista i a la Secció Natural de Sabadell, doncs tenen coneixement i informació de coses que van passar llavors i que mai han parlat. Bueno, és possible que en un judici estiguem en un escenari on això sigui possible i potser quan acabi aquest judici sigui com sigui, doncs algú parlarà. Però sí, jo crec que sí que tard o d'hora ho acabarem sabent.
Doncs aquesta és l'última hora, això és el que us hem explicat, d'una de les notícies que més interessen a tots els catalans i catalanes, aquesta nova descoberta sobre aquestes restes d'ADN a la roba d'Helena Jubany, que tot apuntaria que podrien ser d'un dels principals sospitosos, en aquest cas, Santi Iglesias. Guillem Sánchez, us seguirem de prop a la tarda. Moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Ja ara. Déu-n'hi-do aquest cas, eh? Has garrifat a mitja Catalunya. Per no dir Catalunya sencera.
Sí, jo crec que els catalans ho tenim com molt pendent i crec recordar que es va fer un crowdfunding per recollir fons, per activar, i que la gent és un tema molt gros, perquè a més, bueno, com sempre, no? Una violència contra les dones, una noia indefensa, els dos homes que decideixen...
I la injustícia, no?, que el culpable o la culpable, en aquest cas apunta més a culpable...
I que volti.
Que volti pels llocs.
No, i que està a punt de prescriure. Estava a punt ja d'això, sí, sí, de carpetazo. Mm-hmm.
I que Montse Careta és la persona que van posar a la presó i que
es va acabar suicidant.
Sí, va morir. Un quart i mig de 6 de la tarda, fem una aturada. A la tornada, entreguem aquests vals del Gapravo. Podeu escriure els últims missatges al 607-070901 dient-nos en què us gastaríeu els diners, en què, quina és la vostra prioritat. Jo m'ho gasto en bolsos, jo m'ho gasto en viatges, jo m'ho gasto en bombons, el que sigui, al 607-070901.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Quan pagues els teus impostos tornen. Tornen amb els sanitaris que el dia del part hi van ser perquè tot sortís bé. Amb el permís de paternitat per estar on vols estar. Tornen amb el suport a la recerca que lluita contra la malaltia. El que dones quan pagues impostos torna a tu, torna a tothom. El que dones, torna. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, set, documental, documental, plataformes, plataformes, xarxes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Rebem el duet Tartarralena, que acaben de publicar un dels millors discos catalans en el que portem d'any. Amb elles invocarem les ànimes de Morente, Lorca o Frida Kahlo.
Si ens toca reencarnar-nos també, fer la oreja, no?
Ser la oreja, exacte.
Oh, les orejas.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
4 minuts i seran 6:15 de la tarda. Gelma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ara de seguida anem amb tu, eh?
Ara?
Ara de seguida anem amb tu.
Anem bé, anem bé.
Tens pressa?
No, no. Ja et veig.
Vols
no
panetone?
Tinc pressa. No, gràcies, molt amables.
Però per què no?
No. Doncs perquè fa relativament poc que he dinat, ja m'he rentat les dents, ara ja fins
no,
a dir res.
Sí.
No, és que de dolç.
No, ha dit, ja, és que ja m'he rentat les dents. I dic, a veure, fill meu, que no et pots tornar a rentar les dents mai més a la vida, o què passa?
No, és igual, sí. Millor. Mira.
El 607-07-0901, avui us estem preguntant en què us gasteu els diners, la vostra prioritat. Quina és la teva prioritat, Gelma?
Viure bé, no?
Sí. A veure... I això què vol dir? Sí, en raspalls de dents tu gastes.
Amb què em gastaria jo els diners? Sí. Doncs en menjar, en dinar a bons restaurants, en
aquestes
viatjar...
Aquestes de les viatjar... Però experiències de vida.
La pregunta no és amb què et gastaries, ah, no? La pregunta és amb què te'ls gastes ja. O sigui, amb què els gasto?
Sí. Què prioritzes?
Exacte.
És a dir, amb què et, doncs, et rega gastar-te 70 gasto... euros i què no t'importa gastar-te 70 euros o 100?
En el lloguer...
No, això no val.
Doncs sí, bàsicament en...
Viatjar.
En restaurants i en viatge.
Soc de l'equip Sònia. Sí. De seguida llegim missatges. Fran, però abans hem estat dient que l'Ester ens havia descobert aquesta paradoxa del diamant i l'aigua. Què carai vol dir això, Ester?
Sí, mira, es titula La paradoxa del diamant i l'aigua perquè vosaltres heu de pensar quan pagaria per una ampolla d'aigua, pagaríem un euro, per exemple.
Sí.
I per un diamant en pagaríem 1.000 o 10.000, el valor del diamant.
Un euro.
Llavors, zero. Aquesta paradoxa és el que ha portat de cap a molts economistes al llarg dels anys perquè no s'ho expliquen. Molts d'ells es pregunten com és que els diamants tenen un preu tan alt i molta gent en pagaria molts quartos i, en canvi, per l'aigua no, i estàvem parlant d'això, no?, de les necessitats o del que nosaltres prioritzem. La resposta té dues teories, són molt fàcils d'explicar. La teoria del valor objectiu i la teoria del valor subjectiu dels dos productes. Uh-huh. La teoria del valor objectiu és el preu de cada cosa. És a dir, els diamants valen més...
Mai perdut.
Perquè és difícil obtenir-los.
Ah, d'acord.
Perquè no val l'aigua.
Demanda, nena.
Exacte, perquè no és difícil obtenir-lo. Però per què l'aigua té un valor? Perquè si estéssim en un desert i no tinguéssim res, és el que dèiem ara. Si no tinguéssim dents, aniríem al dentista. Però com que les tenim, ens ho gastem en altres coses. I aquesta és la teoria que fan servir els economistes per explicar les prioritats de la gent en economia.
Ho compro i l'altre dia m'ho va explicar el Gonzalo Bernardo, que li vaig dir, és que jo no acabo d'entendre ja no el preu de l'or, no entenc per què la gent paga tants diners per l'or. Oh, és que n'hi ha molt poc, ja, m'és igual, no sé per què interessa.
És el que dèiem fora d'antena, que el que ens fa humans són les coses superflues, no les necessitats. Les necessitats, l'aigua, els gossos també la necessiten, i les plantes, però què ens fa humans? Però ens fa humans que ens gastem els calés de l'òpera. Això ens fa humans, no, no ens fa... Que, bueno, jo no me les gasto, però vull dir que el que li agradi, i que jo dic que quan jo dic així, m'agrada anar a Decathlon a comprar, però és que a mi m'agrada tant, és una cosa tan boja que jo n'he fet kitesurf en la meva vida, i veig allà un kitesurf i me'l compraria, saps què vull dir?
607-07-09-01, dieu la vostra, va. Fran, què diuen?
Doncs mira, et diré que els oients ens estan explicant en què es gastarien els diners, dient, o partint de la base d'allò que els agrada. Per exemple, ara que parlàvem del raspall de dents de la Sònia, la Joana aniria al dentista i invertiria en coses d'arreglar casa, és a dir, són reformes en general, reforma pròpia i després reforma del pis.
Estic bastant d'acord.
La Susana s'ho gastaria tot en menjar i menús degustació, i la Carla en un bon pernil ibèric.
Oh, oi, 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 ara que no puc.
Cada dia menjar pernil ibèric.
Ara. Es pot congelar una pota de pernil sencera?
Sí, home, sí. Jo el pernilet també talladet, ves allà que te'l tallin, el congeles. No, però
te'l talla perfecte i després els posa en unes caixetes.
Això posa la carta als Reis.
Fantàstic. Ara, hem de dir que els nostres oients són aventurers i on posarien quartos és en escampar la boira. La Gemma aniria per totes les comarques de Catalunya. La Neus viatjaria concretament a Itàlia, no diu la zona, en aquest cas. La Bea aniria a Suïssa i menjaria molta xocolata cada dia. Inversions útils, per exemple, la Maria José s'ho gastaria en una casa de muntanya amb una mica d'hort i... dos gallines. No entenc per què això han de ser dos.
Ah, hort. Dues
gallines. Hort.
Sí, hort. Hort.
Com diu la meva iaia, no?
Hort.
Sí, un hort. El Gerard, tot en llibres, en comprar-los. Oh, després marca. Hauria de comprar temps per llegir-los, sí. Però vaja, home, això és un altre tema.
Digue-li que li venc.
5.000 llibres que té aquest.
La Mercè compraria molts torrons. I la Cristina, fa un joc de paraules, en el bici de la bici.
En el bici de la bici, com l'Ester Vallès.
I acabarem amb el José Manuel, sí. Que explica... Si tingués diners, d'entrada no us escriuria. Però ja que hi som...
Què vol dir això?
Bueno, perquè potser estaria viatjant...
Estaria viatjant, estaria fent coses.
Coses de rics, coses de rics.
Es pot fer de tot, eh?
Que els rics no escolten, tothom ho sap, això.
No s'escolta la ràdio. Però ja que hi som, me'ls gastaria en la hipoteca i a liquidar-la.
Perfecte. Sònia Gelmà, digue'm un número de l'1 al 97.
El 33.
El 33, seleccionat, s'emporta el primer regal. Un número que comença pel 677-51-78 i dos números més. De seguida et contactem. I un altre número, Sònia?
El 44.
El 44. Doncs el 44. Comença el 685-51-55 i dos números més. Els dos guanyadors del Val de Caprabo. De seguida us contactem i us diem com recollir aquest Val de Caprabo. I la nostra mà innocent avui ens explica coses. Esteu, de veritat. Cada vegada que parlem del Barça de futbol, ja sigui masculí, femení, remarquem el paper que ha tingut la Masia en tots els èxits aconseguits, tant individuals com col·lectius. Ara fa 3 anys es va inaugurar un espai a la Masia, que no sé si ho sabíeu, dedicat al futbol femení, amb l'entrada de 9 jugadores. Tu, Marta, ho sabies, això?
No ho sabia.
Crec que s'ha comunicat poc, eh? Per això avui volem repassar com ha evolucionat aquesta Masia femenina i fins on ha arribat en aquests 2 anys, en aquest temps. I per això hem convidat a la Sònia Gelmà. Sònia, ara ho dèiem, eh? M'ho has dit tu aquest matí, de fet. L'any 2021, la Masia, que era masculina, incorpora 9 jugadores. Quantes esportistes del Barça hi ha ara mateix a la Masia?
Mira, aproximadament entre 10 i 15, perquè són jugadores menors d'edat, i t'haig de dir que el Barça en això doncs és com molt... No sé dir-te el per què, però molt prudent, i no vol ni dir exactament quina és la xifra de noies que hi ha. Però en qualsevol cas, ja et dic, són entre 10 i 15 els jugadors de futbol masculí, són entre 60, perquè vegis la proporció aproximada, perquè després també hi ha jugadors d'handbol, també hi ha jugadors de bàsquet, jugadors d'hoquei, però ja són xifres també inferiors. I clar, quan parlem de la Masia, és cert que entenem com el futbol base del Barça, i hi ha alguns que hi viuen de nens,
i uns altres que no. I en les noies passa el mateix. Hi ha moltíssimes noies...
Que no hi viuen i algunes que sí.
Que no hi viuen, però després hi ha algunes, les que viuen més lluny, o que són estrangeres, que són les que viuen a la Masia. I més enllà d'aquesta xifra, que potser són de 10-15 noies que viuen físicament a la Masia, després n'hi ha d'altres que, diem que fan règim de dia, que estudien a la Masia, dinen a la Masia, però després...
Dormen a casa seva, no?
Van a dormir a casa.
Entenc que és un règim 100% mixt? Perquè sí. És el mateix edifici, no?
Sí, sí. Elles tenen una planta, la tercera planta és on hi ha les noies, però pels esmorzars, dinars, comparteixen... I les classes, el batxillerat o l'ESO, si l'estudien allà, també és mix, perquè hi ha uns cursos acadèmics que els van a fer fora, però també hi ha uns cursos, sobretot ja quan s'entrenen al matí, que són, les classes són a la tarda, són a la mateixa Masia, són el centre Oriol Tor, que és com es diu la Masia.
Un planter propi de profes, entenc?
Exactament. A banda que tenen tutories també psicològiques i, vaja, hi ha una formació integral, per dir-ho així, per tots aquests nens que són esportistes d'elit, perquè ens entenguem, nens i nenes, en aquest cas.
Aquestes jugadores de l'equip femení que has dit que ara es queden full-time a la Masia, és perquè viuen, o sigui, són de lluny i, per tant, s'hi han de quedar, perquè si no tindrien una altra manera, o han de passar una mena de cribatge que la Masia digui no, vosaltres sí i les altres no?
És bàsicament les que viuen lluny i òbviament el club creu que poden tenir futur. Fins ara, per exemple, dic fins ara perquè aquest estiu va fer els 18 anys Vicky López, que és jugadora del primer equip, i l'any passat estava jugant amb el primer equip, però clar, tenia 17 anys i vivia a la Masia, i és una jugadora que el Barça va anar a fitxar a Madrid. I aleshores, òbviament, vivia aquí sense els pares. Cas de Salma Parayuelo, per exemple, que és una altra jugadora molt jove que fitxant del Villarreal, en aquest cas, ve a viure amb els seus pares i no estava a la Masia. Però ja et dic, depèn dels casos, tenim alguna veterana del primer equip com Patri Guijarro, que ella va ser la primera jugadora...
La primera que va entrar, no?
Va fer, no va entrar a viure-hi, perquè aleshores no hi vivien, però va fer el batxillerat amb la resta de nois quan això el 2015, quan ella era jove. Però ja, clar, estem parlant... El Barça fa una aposta molt forta per la Masia i pel femení, però hi ha alguns casos, el de Laia Codina, que és una jugadora que ara està a l'Arsenal, que perquè us feu una idea, ella va entrar al futbol base del Barça el 2014, és a dir, estem parlant de fa uns 10 anys, i ella venia de Camp Llong, que està a una hora i quart aproximadament de Sant Joan d'Espí, l'anaven i la portaven cada dia que havia d'entrenar els seus pares. I hi havia un altre futbolista de Camp Llong que venia un taxi del Barça a buscar-lo.
Que era un home.
Exacte. I no la deixaven pujar al mateix taxi.
Això per què?
Això, els taxis han desaparegut justament per una qüestió de pressupost aquest any passat. Ja no hi ha taxis tampoc pels nois.
D'acord, però quina explicació donaven aleshores perquè ella no pogués jugar, no pogués pujar al taxi?
Els taxis eren pels nens.
Això era així. Un o dos anys,
sí, sí. Que fa dos anys.
De fet, és que l'any passat encara hi havia taxis només pels nens. Però com que el Barça s'ha vist obligat a reduir despeses, han creat una línia d'abusos que ara els nens de Girona els deixen en un punt de Girona, els nens de Lleida, i aquí sí, ara ja sí, poden pujar nenes, jugadors d'handbol, de bàsquet,
espai,
de
futbol... No?
Només faltaria,
exacte,
no?
Els busos, home, i així.
Ja, però fins fa dos anys
de tota
no
manera
així,
que les línies estan adequades als entrenaments dels nois, és a dir, si la noia s'entrena abans s'ha d'esperar a l'hora que surt el bus, Però a poc a poc anem fent passos, tampoc. De manera que t'haig de dir una cosa, també, que són molt durs amb el Barça respecte a aquest fet...
Però tots els equips igual,
No, pitjors, perquè
sí, perquè ho sentia un dia amb la Ruth Vilà, que crec que veu fer...
Sí, que vam explicar aquesta història.
Exacte, un recull amb diferents equips i era encara pitjor l'altra situació,
No, clar, diríem que en la resta de clubs directament el futbol base està deixat de la mà de Déu, en el cas de les noies.
Doncs a poc a poc, mica en mica s'omple la pica, però Déu-n'hi-do, Quan mires enrere dius, què? Fins fa dos anys posaven un taxi a un dels nois i no deixaven ni tan sols pujar la noia, encara que sigui per economia d'escala, doncs no, era així. I ara ho han retallat per una qüestió de pressupost. Però, en fi, escolta'm, que estan fent passes endavant, que hi ha noies a la Masia, que nosaltres aquest matí dubtàvem que hi hagués noies a la Masia, i per això hem trucat a la Sònia Gelmà. Sònia, moltes gràcies. A les 7, a tot costa?
Sí, a les 7, tot
amb costa.
Amb què aneu? Novetat, Caçador, un altre que va amb la selecció espanyola, ho està fent molt bé amb el Barça, i a Luis de la Fuente no li ha passat desapercebut.
No li has de fer una petició a la Sònia abans de marxar?
A Sònia, és veritat, fes-ho tu.
No, que no sé si coneixes el repte Carquinyoli, que tenim aquí a la tarda de Catalunya Ràdio.
Bé, sí, home, la
Carol...
Fa veure que no.
L'heu de rolar.
M'he rentat les dents.
Però jo m'he rentat les dents.
No,
mira,
la Carol ens va dient que... Bé, anava a dir cada vegada que rebem premis, com rebéssim premis cada...
És veritat, clar, ja els hi vaig
dir. Però no la vam poder colar.
No, però per això ara tens un altre repte, que és en una de les...
A mi m'agraden molt els Carquinyolis,
No, no. això m'és igual.
Mira,
te'n
queda un.
No,
que s'ha ratat les dents.
A la TDG, a la pròxima transmina de la TDG, has de colar la paraula carquinyoli. Ja que no ho vas fer als Ondes, que et van donar un premi i et vaig demanar que col·legis carquinyoli, i ho va fer en Peyu, i tu no, no passa res. Sense rancúnia.
Dimarts, Barça-Sant Polten, a més, us robem mitja hora. No, us robem una hora sencera.
Una hora. Doncs dos carquinyolis.
Bé, us robem, no, anireu pel digital.
És veritat, anem per l'exclusió digital, tu diràs.
Bé, en qualsevol cas, dimarts que ve la intentem colar, va.
No la intentem, no. Dimarts que ve la
colarem.
Gràcies, Gelma.
Fins ara, adéu, adéu.
Passen 9 minutets de 6:15 de la tarda. De seguida, el doctor Estivill, el camí del son. Què et vols quedar tu, no,
home,
Marta?
Home, si em quedo, vamos.
Ai, senyor, va, que no em trec de sobre els carquinyolis avui. De seguida, l'Eduard Estivill, que entra aquí a l'estudi de la tarda de Catalunya Ràdio a enfrontar-se als carquinyolis i a les ratafies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Aquí comptem estrelles, no parades de metro. Aquí pugem muntanyes, no escales mecàniques. Benvinguts als pobles de la demarcació de Lleida. Som petits, però els nostres pobles ens donen tant que n'hi ha per nosaltres i per tots els que vulgueu venir i compartir-ho. Poble petit, gran vida. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Diputació de Lleida.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Programa especial sobre les conseqüències dels resultats electorals als Estats Units d'Amèrica. Col·lapse, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El 13è Festival del Joc, Dau Barcelona, arriba amb activitats per tothom. Una proposta gratuïta que celebra el joc com una experiència cultural que connecta, educa i diverteix. Vine a jugar amb nosaltres i uneix-te a la partida. Els dies 16 i 17 de novembre a la Fabra i Coats. Més informació a festivaldau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Sant Josep, feu-lo dormir. El Festival Canto torna a Cassà de la Selva. Del 15 al 17 de novembre, 30 propostes al voltant de la cançó de tradició oral amb Marina Rossell, Artur Blasco, Cocanya, Estimadíssims Malvats, una conversa amb Follim Follam, Germà Negre i molts moments per cantar junts. Més informació a cantut.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Lupis.
Què passa, Minguella?
Escolta, fenòmeno, hi ha una cosa que no entenc.
Atenció.
Per què ha desaparegut d'aquest gran espai que és la promo del Tot Gira?
Per què emboliques la troca? Enviem un missatge clar. Veus, ja estàs tornant a fer el mateix.
Escolta, deixa-m'ho a mi, campió. Dissabte, llevant Badalona-Real Madrid i l'Atlètic de Madrid-Barça també de Lliga F. I diumenge, partidarro, Getafe-Girona, el Barça-Llanoeta i el Tot Gira, doncs farem la prèvia i tal. Una mica de minuts de comeria i xipum.
Tot Gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda amb David Clopés.
Què? Ha quedat clauro.
Aquest dissabte al Sense Fronteres, l'Alguer Vella, l'Alguer Jove.
Amb els amics, no. Malubabu qualche volta, però diem que no és proprio la primera llengua. I per això no el parlo ni manco massa bé, no?
Cap on va l'Alguer? Com sona el futur?
Una volta lo pensava, ara però no hi ha més.
Sense Fronteres, la llengua en tots els accents, amb Kilian Sabrià. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
Acaricio no tot més de tu.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
3 minutets i seran 6:15 de la tarda.
Vine aquí, sé que estàs cansada, els ulls se't fan petits.
Malcom Otero, Marta Pontnou, què tal dormiu vosaltres?
Molt malament.
Hosti, de veritat, és veritat que tu fas microsons estranyes,
sí, no sé dormir. Jo em desperto cada dia a les 3:45, no sé què fer. És igual, a les 3:45 sempre em desperto. És un miracle, però sempre em desperto ja.
Ara en parlarem,
em costa trobar el son un altre cop.
I tu, Marta?
Jo rebé. Perquè segueixo els consells del doctor Estivill.
Ai, per favor, que s'enamora.
Molts anys.
Esther?
Prou bé.
Prou bé, i tu, Carlos?
De l'època.
Carlos Baraibar?
No, gaire bé.
Però si avui has dormit 9 hores del tirón, com has dit?
No, del tirón no, perquè a mig d'interrupció, nens i coses que venen allí, bueno, t'aparten amb el genoll, però...
Conec la sensació, també.
Fran Domènech, què tal portes?
Bé, dormo bé, bé, bé. El que passa que m'agradaria conèixer el mecanisme per provocar la son.
Doncs ara...
Jo també dormo bé, que no m'ho pregunto.
No, perquè encara no t'he presentat.
Un moment, un moment.
És com si no hi fossis encara.
Ah, és una veu que no sabem d'on ve.
A mesura que ens anem fent grans, disculpeu, alguns desenvolupem problemes per dormir. Ens costa dormir, ara com el Malcolm ens llevem, hi ha molts que tenen criatures que si ve un nen que et posa un genoll a la panxa, etc etc. Doncs avui mirarem de trobar la manera de tornar a dormir, de dormir bé, sense haver de prendre cap medicació. Ho dic perquè hi ha moltíssima gent que pren medicació per anar a dormir. I ho farem de la mà del doctor Estivill, el metge neurofisiòleg i pediatre especialista en son, que ha vingut... explicar-nos el camí del son. És a dir, tot allò que nosaltres, els adults, hauríem de fer per dormir i descansar. Doctor Eduard Estivill, bona tarda.
Ara sí.
Bravo.
Bona tarda.
Ai, doctor Eduard Estivill, escolta'm, com estàs?
Jo molt bé i content d'estar aquí, a més amb tanta gent, estàs envoltada de bufes.
És que avui tots volem passar consulta.
No, els anava a fer fora, tots aquests, però m'han dit, no, m'interessa el doctor Estivill, i dic, doncs aleshores, quedeu-vos i podreu formular preguntes. Abans, però...
Saps per què es queden, eh? Per fer consultes gratuïtes.
Oh, clar, així no paguen.
No paguen, no paguen.
No t'ha pagat mai un duro ningú a la vida.
D'aquests que estan aquí, ningú.
Explica'ns què és el camí del son.
Bé, avui en dia sabem que quan dormim malament sempre hi ha una causa que la provoca, el dormir malament. I ara hem descobert, o sabíem, però ara ho tenim molt més constatat, que bàsicament la gran quantitat de gent que dorm malament és per com viu el seu dia. És a dir, la influència del dia... com sabem perfectament com influencia la nit. Aleshores,
mitjançant... Estem ben fotuts, eh? Els d'aquí estem ben fotuts, ja t'ho dic ara.
Sí, no, tots. La gran població, més del 80% de la gent que dorm malament és per aquesta causa. És a dir, és un mal dia que provoca una mala nit. Per tant, el que hem fet ara és, bàsicament, estudiar una mica més quines coses hem de fer durant el dia per arribar a la nit en condicions de poder descansar bé. Això és el que en diem el camí del son. I són una sèrie de pautes que, si les fem, que tot i que poden costar una mica de complir-les, l'èxit és magnífic.
En Malcolm, així d'entrada, tu què li preguntaries? En Malcolm, que he dit, em llevo cada dia a 3:45 de la matinada...
Sí, jo, o sigui, vull dir, jo... És igual, llegint un llibre o el que sigui...
Jo li preguntaria una altra cosa abans, puc?
Tot teu?
Per exemple, li preguntaria, que ronques?
Sí.
No hi més preguntes.
No hi més preguntes.
No sempre, però sí.
Ah, de veritat, i aleshores ja està, eh?
Bueno, pot ser una causa.
Ah, amic... Calla, que no sigui això.
No sempre, però sé que ronco perquè m'ho diuen. I de fet, una vegada que vam viatjar amb un amic, em va gravar un vídeo amb el mòbil d'aquests humiliants.
Quina mala sombra.
Però estava molt cansat aquell dia. No, si estic, sí. jo sé que si estic molt cansat, ronco. Quan estic molt cansat, ronco.
És curiós com els roncadors busquen excuses per no dir que el que té és un sobrepès i que té un coll curt i ample que afavoreix que es tanqui la seva gola i per això ronca. I no ho fas perquè vols, sinó que és una conseqüència d'aquesta situació.
I només passa en casos de sobrepès, això de roncar?
No, també la gent que té la barbeta molt petita, tirada cap enrere, quan dorm encara amunt, aquesta barbeta es tira, tapona el pas de l'aire i apareix el ronquet, sí.
Ah, amic, quina de les dues és?
Pues jo crec que m'ha seguit la primera, però bueno, tampoc no ho sé.
Has començat tu, eh? Has
set ell, el doctor.
I després allò que sempre dius del fumar i el beure.
Sí, però menys important, eh? O sigui, el tabac, per exemple, embruta tota la canyeria. L'alcohol, per exemple, és un relaxant.
Reseca.
Molt important, no. L'alcohol és un relaxant, molt important, que fa que entrem de seguida a dormir. Però clar, si ja tenim la tendència, perquè tenim una mica de sobrepès, estem cansats i aquest coll sense tanca més perquè ens relaxem. Això passa sobretot quan bevem un gin tònic o dos copes de vi.
Jo he notat això, acabo de deixar fa un mes que he deixat de fumar puros, jo només fumava puros, i jo sempre he pensat que els puros, que no te'n passes el fum, no té influència en tal, però la meva dona m'ha dit que no ronco des que he deixat els puros.
Això. Home, doncs aleshores potser té alguna cosa a veure, no?
Això. Però bueno, el sobrepès encara hi és, eh?
Bueno, no poder dormir és realment molt dur, eh? I per això molta gent es medica. La gent normalment pren medicació amb prescripció mèdica o tenen tendència a automedicar-se, doctor?
Mira, el problema de la gent que no dorm és que el no dormir és una sensació horrible, terrible, i la gent que dorm malament s'ho passa, això, molt malament. Fixa-t'hi què passa. En una consulta, quan tu tens la sala d'espera i veus els pacients allà, si n'hi ha dos, per exemple, que tenen diabetes o hipertensió, tu no veus que es parlin entre ells i un li digui l'altre. Tu què prens pel sucre? No, pren el meu, no, pren el teu, no, el meu va millor. En canvi, dos que dormen malament, jo no sé com s'ho fan, però que s'atreuen i se senten junts i comencen. Tu què prens? Jo l'orfidal? No, jo la dormidina. No, a mi em dóna l'estil nox. No, ui, aquest enganxa molt. Per què no prens la meva? Sí, acaben així. Fixa-t'hi, són... No és que siguin addictes, és que ho necessiten.
Però és que interfereix molt a la teva vida no dormir.
És que és horrible perquè és el... De fet, és el taller del dia següent. Si tu dors malament, l'endemà estaràs irritable, de mal humor, cansat, amb somnolència... Tot això són conseqüències.
Despertar-se al mig de la nit... Sí. És sinònim de dormir malament?
Sí, sí, és un tipus de dormir malament. És el que se'n diu el despertar precoç. A vegades aquest despertar es produeix ja quan les situacions emocionals... Tornem a lo del dia que et deia. Mm-hmm. Ens passa una mica factura la vida. Quan som més joves és molt estrany aquest insomni de mitjanit. Però, en canvi, quan som... Perquè quan som joves el que ens costa és començar a dormir, perquè tenim el cap ple de cabòries i coses, il·lusions i feina. En canvi, quan ja som més grans, ens adormim més ràpid, però ens despertem més de pressa. El consell en aquí seria que ens sortim del llit per no que el llit no sigui un enemic de nosaltres, no? Mm-hmm. Perquè si tu estàs al llit intentant dormir, ostres, no m'adormo, no m'adormo, aquest llit. En canvi, si tu te'n vas, agafes un llibre avorrit, sobretot, mm-hmm. obres una llum una mica de color taronja i...
Sí, no et facis la llum blava, ara.
Correcte. No llegeixis el llibre de la meva amiga Marta.
Exacte.
És massa maco.
Ara.
No t'adormiràs.
Per tant, dormir en fases, com faria el Malcolm o com de vegades fa el Carlos, però per tu per factors externs, que si et desperten...
Sí, però tothom en té un altre de factor
una
extern.
Una criatura. Però pot passar que... És que a mi em passa de vegades que em desperto, vaig al lavabo, vaig a fer pipí i torno a caure dormida.
Això és correcte, perfecte, no hi ha cap problema aquí. El problema seria que si t'aixequessis, vas a fer un pipí, llavors no t'adorms i comences a donar voltes al coco, que és el que li passa a molta gent, perquè torna a connectar tot el que durant el dia o el que no ha desconnectat en el moment d'anar a dormir. Per això la gent, quan se'n va a dormir, diu no puc desconnectar.
Per tant, digues, Esther.
No, que amb tot això que estàs dient de que passem un mal dia, per exemple, fer una migdiada de 20 minuts ens ajudaria a dir, encara que estiguem malament durant aquell dia, fem una migdiada curta, això ens ajudaria a conciliar millor el son la nit següent?
Mira, totalment. T'he explicat que estem donant el que en diem les normes del camí del son. Les normes del camí del son, una d'aquestes normes és fer la migdiada. El que recomanem són uns horaris estrictes de l'hora de llevar-nos, l'hora d'anar-nos a dormir. Per exemple, recomanem sobretot que l'hora d'anar-nos a dormir sigui al voltant de 8:45, les 9 com a molt tard, o a les 10. Ja sé que molta gent ens dirà, això no puc fer-ho perquè tinc molta feina, d'acord, però llavors si dels malament ja no em vinguis a veure. Bàsicament, les normes són una mica estrictes, però van molt bé. Per què et dic allò de l'horari? Fixa-t'hi, i després t'explico la migdiada. Els horaris, si nosaltres ens despertem, i aquest horari que tenim ara és el bo, el que tenim ara i de llum és el bo...
Els bioritmes, eh?
Correcte, perquè fa que ens llevem a les 6-7 del matí o a les 8, ja tenim llum, aquesta llum arriba al nostre cervell, aquest cervell s'espavila, és bo fer la migdiada 8 hores després d'haver-nos llevat, sempre curta, com un complement del son, però després sopar, per exemple, a les 8, 8:45. Per què? Doncs a les 10, màxim a les 11, puguem estar al llit. Tenim aquest espai de temps que va des de l'hora de sopar fins l'hora d'anar a dormir per desconnectar. I què vol dir desconnectar? Vol dir no estar atent a les pantalles, baixar la llum del mòbil, perquè deixar el mòbil no ho farà ningú, però baixar la intensitat de la llum i utilitzar una, o fer una activitat que no tingui res a veure amb la teva professió. Per exemple, tu no pots escoltar la ràdio. Saps per què, no? Perquè aquesta escoltar la ràdio t'estimularà, per estar atenta. Tu el que has de fer és col·leccionar papallones.
Clar. O anar a fer bici, que és el que fas.
Sí, a les 9 del vespre.
No, ha dit bici?
Bici.
Ah, no. Fer esport a la nit mai.
Ah, no,
clar,
mai.
És que no.
No,
sí,
no, perquè l'esport provoca aquest estat de felicitat. Fabriques endorfines, que se'n diu. Per exemple, si tu i jo quedem demà al matí i jo et dic, em va bé jugar a 8:45, i tu dius, ostres, 8:45, va, Eduard, sí. I tu, a l'hora que et toca el despertador, dius, l'Eduard ara ha d'anar a jugar amb ell una partida, a pàdel. Llavors, tu fas l'esforç, perquè saps que jo t'espero, i quan acabes de jugar tens una sensació...
Sí, dius, que bé que ho he fet, eh?
I això és perquè has fabricat aquesta substància estimulant. Si això ho fem a les 10 de la nit,
no pots
aquesta
dormir.
Substància estimulant no et deixarà dormir.
Val, com no tens un partit, tu, aquest vespre?
Tinc un partit ara, a les 7.
A les 7. Clar, tu fas al revés.
No, és que no tinc cura, perquè jo cada dia, de 9:30 a una i mitja, dues, ja llegeixo. Em dedico als llibres. I sempre, sempre, tots els dies de la meva vida ja llegeixo 4 hores abans de dormir. Sempre, des de fa 30 anys. Vull dir que ja no...
Doncs, noi, lleva't abans, lleva't abans i llegeix.
Jo, per exemple, no puc fer esports abans d'anar a dormir. O sigui, no puc anar a entrenar. No, a mi em va molt bé anar a entrenar a les 9 de la nit i el dia que vaig entrenar a les 9 de la nit, que acabo a les 10, que és allò d'ostres, ara em dutxo i me'n vaig a dormir, que estic rebentada...
No dorms.
A més, tinc cames inquietes. Llavors, el dia que faig esport, durant la nit tinc les cames inquietes. Una pregunta. Sexe abans d'anar a dormir, sí o no?
Mira, arribar amb un orgasme significa, per un home, un estat de relaxació. Mentre que per una dona, arribar amb un orgasme significa mantenir aquell estat d'excitabilitat i per això pot tenir un o dos o tres orgasmes. Què passa? Si tu fas l'amor a última hora de la nit i ets un tio, després de l'últim polvo t'adormiràs. En canvi, la dona dirà, ja hem acabat, sí?
Ostres!
I això és normal. Per tant, el sexe...
Molt bé la natura, trobo, també, no? Aquí aquí.
Jo crec que sí.
Sempre sortim perdent, perquè llavors que t'agrada. Ah, dius, mira, doncs ara vaig a posar la rentadora. Escolta, encara m'ha sobrat temps.
Encara queda temps. Va, Carlos, pregunta.
No, jo preguntava, clar, ell deia l'esport, no, per tant, hi ha esportistes d'elit, tot malament, no? Perquè els horaris dels partits de futbol estan absolutament contraindicats. No és que jo em preocupi, però aquesta canalla que ara estan jugant al Barça i se'm va a dormir a 15:15...
Important, importantíssima aquesta pregunta. Hem fet molts treballs estudiant el que són els ritmes biològics dels esportistes d'elit. Els esportistes d'elit, i ahir concretament, mira, per casualitat vaig parlar amb un defensa del Barça que ara juga als Estats Units, sí, que es diu Jordi.
Que es diu Jordi? Ajudeu-me.
Ah, jo no, a mi no em mireu.
Alba.
Sí, ho puc explicar perquè m'ho va explicar ell i és una magnífica persona. Ell dorm com a mínim 11 hores.
11 hores.
I necessita això per rendir l'endemà. Què els hi passa amb ells? Que hi ha gent que és més nocturna, que vol dir que a la nit és més activa, i gent que és més diurna, que vol dir que al matí és molt actiu, però a la nit no serveixen per res. Quan els jugadors de futbol són actius al matí, els hi costa molt fer bé les coses a última hora de la nit.
Per tant, aleshores, els partits, meu.
Clar, però llavors podem moure aquest, aquest, diguem-ne, aquest ritme biològic utilitzant unes ulleres de llum que les fem servir a l'última hora de la nit. Tot el contrari, que a una persona que vulgui dormir bé necessitarà unes ulleres de color taronja o vermella precisament abans d'anar a dormir.
I aquestes ulleres de llum on es poden aconseguir?
Mira, les ven... És un invent... Bueno, és una trobada de la Universitat dels Països Nòrdics, perquè ja saps que tenen molts problemes
amb
la
llum de foscor. No tenen llum, aquella gent?
Exacte. I aleshores això són unes ulleres que als Starbucks de Helsinki les tenen a tot arreu i les deixen a la gent. Es lleven al matí, van allà, es prenen un cafè, mentre miren l'ordinador, es posen mitja hora. Aquestes ulleres, que són molt senzilles, són unes lineals, per internet n'hi ha algunes, però sempre és millor consultar-ho en algun metge o algú que coneixi la marca més específica, perquè per internet hi ha...
Sí, perquè això està ple d'influencers amb ulleres vermelles, taronges, que et diuen posa't això, posa't allò, entenc que has d'anar a buscar un òptic o un oculista que et recomani això.
No, jo penso que és millor... No, a les mateixes botigues d'ulleres tenen aquestes ulleres, però si mireu internet també posaràs llum, es diu luminoteràpia, llum de, o gafes de luminoteràpia. I hi ha diverses marques, però són molt senzilles i funcionen molt bé.
Per això, en cas que sigueu Jordi Alba i necessiteu estar actius, al vespre, eh? Si sou persones com nosaltres, el que heu de fer és baixar el llum del mòbil o posar-lo allò, aquella llumeta taronja que t'ofereix el mòbil.
Que està bé que no prohibeixin, perquè normalment, pantalles prohibides, no, mira.
Però és molt interessant
això. Perquè és que no ho farà la gent.
Jo, per exemple, soc una persona que estic més activa des de les 5 de la tarda fins a la nit, i la meva dona és més activa des de les 7 del matí que ens despertem fins a les 5. Vull dir que...
Us trobeu de 4 a 5, no només?
No, això és molt típic, eh? Per exemple, segur, fixa't, tu fas aquest hàbit, que és molt bon hàbit de llegir, però el fas a la teva franja d'horari on tu estàs més actiu. Clar. Si jo et digués, no, perquè no lleves a les 6 i llegeixes de 6 a 10? Tu em diries, impossible.
Clar, que és el que fa la meva dona, es lleva molt d'hora, perfecte.
Però aquestes parelles són molt divertides, eh? Perquè passa allò que es lleven al matí, la dona li diu amb ell, escolta, quan tornis de la feina, passa per la tintoreria i recull el trajo que no sé què. Perquè ella està activa, aquest que està dormint no s'entera de res. I quan torna a la tarda, la dona li diu, què, has anat a la tintoreria? Diu, què dius? Quina tintoreria?
Això ens passa...
Res.
A les parelles discordants. Ens passa moltíssim. Doctor Estivill, les dones, vaig llegir, és que ara em deies, Jordi Alba necessita dormir 11 hores. Jo necessito dormir més que la meva parella. I he llegit algun estudi que les dones necessitem dormir més que els homes. És real?
No és una qüestió de sexe o de gènere, sinó que hi ha una franja de persones normalíssimes que amb 6 hores en tenen prou, però en tenen prou 6 hores cada dia de la setmana, cada setmana del mes, cada mes de cada any. I després hi ha un altre 20, 25, o a vegades una mica menys, que necessiten 9 o 10, i també són normals. El que passa és que les que necessiten 6 estan molt ben vistes a la societat, perquè sempre arriben d'hora, perquè sempre
estic
estan...
Estic tan d'acord. Gràcies, doctor Estivill, per favor. Per favor, un aplaudiment pel doctor Estivill.
I
el Lluís està amb el mòbil abans de dormir.
No, però és que jo estic farta que em diguin, és que la marmotilla... Escolta, jo ho necessito, noi? És que em desgasto molt.
És normal, això és normal. El que passa és que està mal vist, perquè, clar, sempre és la que arriba tard, la que dorm massa, que tinc ganes d'anar a dormir... Sí.
Està mal vist, però existim i som normals. I amb els bioritmes, finestra oberta perquè s'escoli ja la llum?
Mira, la llum és important perquè regula el rellotge biològic. Què és el rellotge biològic? A dins del cervell tenim un petit grup de cèl·lules, que és el nostre rellotge, que fa que dormim de nit i estem desperts durant el dia. Com tots els rellotges del món, necessita que li donguin corda. I la informació més important, és a dir, la corda més important d'aquest rellotge, és la llum i la foscor. Per tant, nosaltres necessitem, com feien els nostres besavis, a partir de les 6-7 de la tarda, que tornaven cap a casa del camp, que la llum estava en el crepuscle, aquella llum taronja, és la llum que necessitem per anar a dormir. A la nit hem d'estar a les fosques, totalment a les fosques, i el despertar més natural és el que tenia el besavi a les 6 del matí quan entrava la llum de la casa. Això és l'òptim, però forma part d'aquestes normes del camí del son.
Ara parlem de les normes del camí del son, les repassem una a una perquè us ho pugueu apuntar a casa i podeu tenir una millor son. Malcom Otero, apunta tu, eh?
Sí, sí, estic aquí, ja veus.
Anem al butlletí informatiu i a la tornada més doctor Estivill amb el camí del son, aquestes normes, aquestes pistes per poder descansar correctament, perquè ja ens ho ha dit el doctor, eh? Al final, descanseu o dormiu tal com viviu. El que feu el dia a dia us acaba perjudicant al vespre. Ara ho expliquem.